Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen ara i aquí les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida econòmica, cultural, social o política de Girona. Els parla Lluís Arter. Gràcies per acompanyar-nos en aquest programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat setmanal la tenim amb en Josep Víctor Gaia, qui saludem. Víctor, com estàs?
Molt bé, gràcies a Déu, i avui satisfets perquè tenim una convidada que segur que serà escoltada amb atenció especial, a l'Alt Empordà.
Efectivament, bé, l'Alt Empordà i molta gent que té doncs, també la seva ubicació turística de vacances o gastronòmica, en fi, són tants els encants de Roses que anem a saludar la seva alcaldessa. Saludem a Montse Mindam. Alcaldessa, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Molt bon migdia.
Hola a tothom, moltes gràcies a vosaltres.
Bé, la primera pregunta és gairebé obligada. Com estan vivint aquesta pandèmia des de la costanera i deliciosa població de Roses?
Doncs malament, com quasi totes les poblacions que tenen la seva, o basen la seva economia en el sector serveis, doncs la veritat és que d'una manera dura, que farà, o esperem, o es preveu que realment aquest hivern sigui difícil de passar, i aquí esperant que també s'aixequin aquestes restriccions que tenen tancats ara mateix els bars i restaurants.
Bé, a banda doncs, d'aquesta situació, l'activitat municipal, amb tot el ventall de serveis i d'activitats, no es detura. Hi ha un plantejament d'aquests darrers dies en el municipi de Roses, que és el futur del far. El seu far, doncs que durant generacions de pescadors i de navegants els ha orientat doncs, quan passaven per aquesta part nord de la Costa Brava, ara té una... s'ha previst doncs, que tingui una projecció de cares a dintre de la població com un nou atractiu turístic. Ens ho podria resumir? Quin serà el futur del far?
El futur del far, jo crec que el primer que hem d'explicar és quin és el propietari d'aquest equipament, que en tot cas no és l'Ajuntament i és l'Estat, és Costes de l'Estat. Per tant, a partir d'aquí, dic que el que fa l'Ajuntament és demanar la concessió d'aquest espai per poder treure la rellevància que nosaltres pensem que té com un nou atractiu turístic. Vam fer un projecte inicial amb la voluntat de fer en allà un equipament gastronòmic i de que els jardins també fossin visitables, perquè la veritat és que és un espai molt i molt bonic, i la sorpresa va ser quan en començar les feines ens en vam adonar que teníem allà sota doncs, una bateria, un element cultural important, la bateria de Sant Antoni, que estan funcionant amb la resta de bateries que estan al voltant del castell de la Trinitat, i per tant el que hem fet ha sigut allargar, malauradament que això sempre és així en l'administració, els terminis per poder demanar doncs, l'ús cultural que representarà posar en valor aquesta bateria, i per tant tot s'allarga, haurem de demanar també que la concessió en els anys a l'Estat se'ns allargui una mica més perquè tot aquest projecte pugui tenir èxit i pugui tirar endavant, perquè realment el cost de la reparació doncs, ens puja una miqueta, bueno, al voltant d'entre 600.000 i 600.000 euros, que realment el que fa és que nosaltres tinguem la seguretat com a Ajuntament de que puguem gaudir o puguem tenir obert al públic durant quants més anys millor. Per tant, ara mateix estem així, nosaltres hem tirat endavant tots els permisos i totes les peticions de les administracions, tant a nivell de cultura com d'urbanisme de la Generalitat, per poder tirar endavant aquest projecte, i el que faria o que ens faltaria seria demanar uns anys més de concessió per poder fer aquesta important inversió que estem disposats a fer perquè pensem que és un element turístic important.
No, vull dir que la darrera paraula la tindrà l'Estat, la Generalitat o
L'estat. Home, la darrera paraula la tindrem nosaltres, que som els que volem de la inversió, eh? Però està clar que sí.
Els que pagaran, els que pagaran.
Els que pagaran, exacte. Però està clar que si la concessió és una mica més llarga en anys, doncs nosaltres pensem que la inversió doncs és òptima.
Tornem a parlar de la pandèmia i les notícies tràgiques que porta la pandèmia. A tot arreu s'han centrat molt en el foco dels centres on s'hi troba la gent gran, a les residències d'avis. No ha estat una excepció la Vila de Roses, on també han tingut notícies tràgiques al respecte. Com està ara mateix la situació en els casals d'avis, a les residències de la gent gran?
Una cosa és els casals, eh? Els casals d'avis estan tancats ja des de l'inici de la pandèmia. Els avis pobres doncs no fan ni la quina, ni es poden reunir per jugar ni cartes, ni el dòmino, ni res, que això també és molt trist per la gent gran, que està bé, que no tenen el seu lloc de reunió. I l'altra banda és la residència. Si bé és veritat que en la primera onada, doncs la residència d'aquí de Roses doncs va poder evitar doncs un contagi massiu, és veritat que en aquesta segona onada doncs malauradament el virus doncs ha entrat i han hagut fins a dia d'avui 7 defuncions causats pel virus, tot i que era gent que tenia majoritàriament, no tots, però tenien altres sintomatologies, que sabeu que quan entra el virus després doncs i l'edat també és letal. I la veritat és que a dia d'avui les notícies són molt positives. La residència doncs ha superat o està superant a poc aquest tràngol, i que jo com a familiar, que també tinc una persona doncs a la residència, ens envien constantment els missatges de la situació i ens han comunicat que segurament aquesta setmana que ve ja tota una sala ja serà declarada zona verda, que vol dir que ja és lliure de contagi. Per tant, bé, contents i agraïts, la veritat, de com ho han fet, perquè jo crec que tant direcció com el personal que hi treballa s'han portat magníficament bé.
Bé, seguim en la temàtica dels efectes doncs, d'aquesta situació sanitària, econòmica. Una de les activitats econòmiques, precisament, de Roses és l'activitat pesquera. I sembla que, doncs, que també han rebut els efectes negatius en el sentit de les pèrdues que han tingut les llotges. I hi ha pel que tenim entès, hi ha una línia d'ajut de la Generalitat a les llotges. La llotja de Roses és de les llotges claus del sector pesquer a les nostres comarques. Com es viu des del sector pesquer, concretament de Roses, aquesta situació i els seus efectes?
Doncs es diu malament, i és que tot és una roba. No podem separar el sector pesquer del sector turístic i de la gastronomia. Està claríssim que si no hi ha turisme i la davallada ha sigut important pel que fa doncs a la feina que hi ha hagut aquests mesos de temporada alta, perquè temporada mitja ja no en van tenir, i els bons dies que acostumem a tenir l'octubre, perquè sempre coincideix que la segona quinzena d'octubre, sabeu que els francesos fan les vacances escolars així com
més
esglaonades, sí, sí. I de 15 dies en 15 dies, llavors si ens fa bon temps, que a més és el cas, darrerament els mesos d'octubre són molt bons, la veritat és que tenim la sort, perquè jo crec que és una sort i és el que estem buscant tots els municipis turístics, que busquem la desestacionalització de la temporada, doncs tenim la sort de que aquests dies es treballa i es treballa bé. La mala sort que ens ha agafat el tancament de bars, restaurants i també d'aquest confinament perimetral, tant de Catalunya com perimetral de municipis, els caps de setmana, aquesta darrera quinzena d'octubre, que ja us dic, habitualment era bona, i ara també el mes de novembre, que sí que he de dir que el mes de novembre és tradicionalment un mes que majoritàriament tothom tancava o feia vacances. Per tant, tot és una roda. Si no ve gent, els restaurants no treballen. Nosaltres que estem intentant impulsar tots aquests projectes o nous plantejaments des de promoció econòmica basats en gastronomia, amb la Déu Empordà, amb el peix, doncs si tenim tancat no podem treballar. Si no es treballa i no es ven, evidentment la llotja doncs no treballen igual. Per tant, és ens afecta a tots, ens afecta a tots, i és una roda important pel que fa també al sector del comerç, que evidentment si no ve gent doncs no venem tant, i que està molt bé que tots estiguem intentant doncs comprar al municipi, és a dir, intentant activar el turisme de proximitat i les compres en el poble i ajudar el comerç local, però no en tenim prou i això es nota.
Bé, aquesta situació és molt complicada, no només des del punt de vista sanitari, el qual és obvi, sinó també, com vostè ha estat apuntant, des del punt de vista econòmic és tremendament complicada, i també des del punt de vista social. Li preguntem per aquesta vessant social de la crisi actual. Quina és la situació a Roses i què està fent l'Ajuntament per intentar ajudar a que aquesta crisi social sigui més portable?
De veritat que la crisi social la vam experimentar, un boom ja el vam experimentar la primera onada. Penseu que al mes de març i d'abril molta gent que treballa per temporada doncs ha exhaurit el temps de cobrar de l'atur i el que estan esperant és començar a treballar per poder pagar. No parlo d'aquella gent que té feina i que se'n va anar a un ERTO, sinó parlo d'aquella gent que treballa temporada turística, que després, doncs, durant uns mesos té l'ajuda de l'Estat, té l'atur, però que després està esperant amb candeletes doncs, que obrin hotels, que obrin càmpings, que s'obri l'activitat turística per poder treballar uns mesos. Per tant, dir-vos que tant des del centre de distribució d'aliments com des de totes les treballadores d'acció social es van veure desbordades en un mes, i que l'actuació de l'Ajuntament doncs va ser, com no podia ser d'una altra manera, intentar atendre a tothom, intentar que la gent no passi el menys malament possible. A tal efecte, el que hem fet ha sigut, nosaltres ja hem aprovat els pressupostos i el que hem fet ha sigut augmentar més d'un 30% la partida d'acció social, preveient que tindrem més famílies que ens demanaran ajudes per poder pagar consums o ajudes per poder directament per poder menjar o ajudes a nivell sanitari, a nivell de beques allà on no arribi el Consell Comarcal, que és qui gestiona les beques, per exemple, menjador, doncs intentarem arribar des de l'Ajuntament i, per tant, totes aquestes partides han augmentat considerablement i, per altra banda, tampoc no hem volgut deixar, tampoc hem deixat a l'empresariat, i el que hi ha hagut ha sigut doncs una rebaixa important i una ajuda pel que fa a les taxes, per exemple, d'ocupació de via pública, exonerar de pagament tots els que van estar tancats de la recollida de residus, donar un ajut directe a les empreses que van haver de fer una inversió en l'adquisició de productes per pal·liar la Covid, per fer front a la Covid, com per mampares o gels o altre tipus, i en això estem intentant veure de totes les partides que evidentment doncs no utilitzarem. Una cosa que per exemple ens ha sàpigut molt de greu, perquè Roses és un referent, ha sigut haver de suspendre el nostre carnaval, però el que sí que teníem clar és que si ho suspeníem aquesta partida havia d'anar doncs a una partida on pogués arribar d'ajut directe a les persones. Per tant, amb això estem mirant quines partides no utilitzem i de quina manera som capaços d'ajudar directament a la gent.
Bé, sense moure'ns de l'àmbit econòmic, un dels atractius turístics, diguem-ho així, quan hi havia turistes, és el mercat de Roses. Mercat doncs, en cap de setmana, però amb una contrapartida, que doncs, segur que aquest any no hi ha sigut, vull dir, una contrapartida que no sempre era positiva, que era la presència dels manters. Que és un dels municipis, sembla que els atrau més aquest tipus de venedors. Aquesta situació, que aquesta temporada ha sigut d'impàs, desgraciadament d'impàs, diguem-ho així, a veure com es pot equilibrar, per dir-ho així, l'oferta que és turística, perquè ens consta doncs, que hi ha molts, especialment francesos del sud, que venen a mercat a Roses, i la presència dels manters, que no sempre dona la imatge que seria desitjable. com es pot equilibrar això?
No hi ha equilibri. Jo, permeteu-me que us digui que l'efecte del top manta diria que no té res a veure amb el fet de que tinguem el mercat setmanal del diumenge, que és veritat que és molt atractiu i és un dels que ven més o dels que té més importància. Però és un mercat de diumenges a matí que reiteradament, doncs, bueno, que tot i passar, evidentment, pobres també, que és un sector que ha patit, perquè recordeu que primer tenien un 30% d'aforament, després un 50%, després si l'Ajuntament trobava prou espai un 100%, però encara a dia d'avui estem patint el fet de que el mercat sigui un pol d'atracció de gent, per tant hem d'espaiar-lo i ara pateix el confinament perimetral municipal del cap de setmana. La gent dels pobles del voltant tampoc no pot venir i els francesos tampoc. Per tant, continuen patint moltíssim. I l'altre és l'efecte Tom Manta, que jo fa temps que intento explicar que és un fenomen no només de venda, sinó que és un fenomen social, de gent sense papers, de gent que no pot regularitzar la seva situació i de gent que els guanya la vida doncs, venent al carrer. Ells estan en contacte entre ells mateixos i tenim diverses problemàtiques associades, perquè la venda ambulant, si bé està prohibida, està regulada només per una ordenança municipal que el que fa és imposar-li una multa, és igual, 150 euros, 300 euros, però que d'aquí no passa, i que sempre ens hem queixat de que fer front a aquest fenomen a nivell municipal només és impossible, amb la policia que nosaltres tenim, tot i incrementar-la a l'estiu, per fer front no només al Tom Manta, sinó al fet de que s'incrementa la població i es multiplica per 5. Per tant, es multipliquen també per 5 les causístiques en les quals es necessita assistència policial, però és igual, i dediquem molta gent a intentar evitar que aquest fenomen doncs, es posi en el nostre passeig. Estem, sempre ho he dit, molt sols. Jo crec que necessitaríem molta més col·laboració de les diferents policies i sobretot un canvi també de lleis. Mentre sigui una falta només administrativa, és molt difícil fer-hi front. També assistem a nivell judicial, considerem doncs, que ni la reiteració de la falta administrativa s'ha aconseguit doncs, que sigui penalitzada amb un nivell superior, per tant, ens fem un fart de jugar, malauradament, al gat i a la rata, i agafem el seu gènere, anem inquant tant de gènere i requisant tant de gènere com podem, però el que fem és cremar després aquestes tonelades, però en cap cas hem aconseguit mai erradicar el fenomen del Tom Manta.
Bé, es parla molt des de diferents àmbits, des del científic, des del sanitari, des de el social i el polític també, del tema de les vacunes. Algunes fonts apunten que a final d'any poden començar a arribar a vacunes, que es poden començar a distribuir en el primer trimestre de 2021. Arribarà a temps per poder normalitzar-se la temporada turística de l'estiu de 2021? Com ho veuen des de Roses?
Jo crec que és una molt bona notícia. I també us he de dir que jo crec que la gent té ganes de sortir. Per tant, a part de que, no sé, crec que hem de ser optimistes, també ho vam ser i des de l'Ajuntament vam voler fer una campanya forta i potent en el pitjor moment de la pandèmia, preveient que per poc que millorés prevèiem que la gent tindria ganes de venir de vacances. Per tant, nosaltres vam començar la nostra promoció. És més, no l'hem deixat de fer, tot i que a dia d'avui sabem que encara que fem una promoció directa en mitjans de comunicació, la gent no pot venir. Penso que és important que continuem estant en l'imaginari de la gent i que donem aquesta sensació tan bona que donem des de Roses, en el sentit de que tenim producte de natura, producte cultural, producte de wellness, de tranquil·litat, de platges, de moltíssimes activitats que es poden fer al nostre poble i que la gent ens vagi tinguent, repeteixo, que es vagi recordant de que Roses existeix i, per tant, nosaltres estem obligats a continuar fent promoció. Jo crec que si la vacuna és una realitat a final d'any i la gent a partir del març, encara que sigui el març, pot començar a preparar les seves vacances, jo crec que hem d'estar preparats i amb la il·lusió de tenir-ho tot obert i tot preparat per poder acollir a tots els turistes que normalment venen a Roses i els que esperem que ens vinguin a visitar igualment.
Ara, en un àmbit més polític, vostè, o de servei, en el fons és de servei, des de fa un temps forma part de la Diputació a Girona. Això, vostè, amb l'experiència que ja té després d'haver presidit el Consell Comarcal, suposo que li dona una visió més global, més àmplia, de les realitats, les problemàtiques i les solucions que des de la corporació de abast més ampli es poden fer. Quina valoració en fa vostè de la seva experiència com a diputada provincial?
La veritat és que, home, és cert que quan no hi ets directament treballant, tot i tenir contacte, perquè Rosa sempre ha estat en contacte amb la Diputació i amb el Patronat de Turisme, sobretot, que ens fa veure les coses d'una manera molt àmplia, és a dir, allò de obrim la mirada, que no són Roses, sinó que Roses és comarca, és territori, és Girona, és, i també de país, perquè no, evidentment, i més quan parlem de turisme. Però sí que és veritat que el fet d'estar a la Diputació, doncs, aprens moltes coses, perquè moltes coses doncs, les desconeixia, i et dona una visió diferent, també de dir que a nivell de Diputació hi ha una entesa o una relació que no té res a veure amb la que havia pres jo des del Consell Comarcal. A dia d'avui soc diputada de projectes i programes europeus i tot i que Roses també en tenia un, per tant no desconeixia el que és, he de dir que ara estic molt més amatent al que fa Europa, a quants diners destina Europa als projectes europeus, a quins objectius marca Europa perquè nosaltres siguem capaços de presentar-nos i d'intentar assolir els màxims de fons que puguem, perquè el que està clar és que les subvencions a nivell estatal o de la Generalitat doncs, cada cop van a menys i que el que hem de ser capaços és de ser intel·ligents i aprofitar tots aquests diners que ens venen d'Europa i que jo crec que tenim capacitat per poder tirar endavant molts projectes, sobretot referents al medi ambient, digitalització i turisme, en un país com Catalunya que tenim tanta base tanta base econòmica basada precisament en el turisme. Per tant, sí que és veritat que la mentalitat canvia i jo sempre dic que cada dia aprenc una cosa nova.
Estem ja a la recta final. En un minut li donarem a l'alcaldessa de Roses que ens expliqui, si és possible, com està avui Roses, com està el passeig, la mar, com...
L'estic mirant perquè tinc la sort que des del meu despatx veig el mar.
És un privilegi, això és
sí,
un privilegi.
Es dona molta enveja ara mateix.
He de dir que hi ha tardes que faig alguna foto de quan s'amaga el sol que tothom diu, oh, que bonic, i la veritat és que és un privilegi. Davant meu ara tinc dos plataners, dos palmeres i la badia. Per tant, sí que és veritat, però m'heu agafat amb un dia gris i no es distingeix ni el cel, ni el mar, ni res, no hi ha ningú pel passeig, la veritat és que és un dia de profunda tristesa.
Sí.
I bé, tot i que tenim aquesta mirada, nosaltres continuarem treballant perquè jo crec que hem de ser optimistes, repeteixo, Tot i que el dia d'avui és així, no podem baixar les defenses i continuar treballant perquè el dia de demà sigui bo.
Doncs li enviem molt ànim i una salutació ben gran a tota la gent de Roses, molts d'ells, bons oients de la nostra emissora. Doncs gràcies per atendre'ns, Montse Mindam, alcaldessa de Roses. Gràcies, sort i fins aviat.
Moltíssimes
molta salut.
Gràcies a vosaltres i salut per tothom.
Moltes gràcies.
Adéu.
Recordin que aquest és un espai, un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Tornem, Víctor, la propera setmana.
Sí, de bo.
Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies, fins la propera setmana. Adéu-siau.